A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
En aquest dia de bon temps i bon sol, Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia i bon sol.
Amb la mà al cor, penseu més en l'any que ve o en l'any que queda?
Penso en l'any que ve molt, però sent responsable i pensant que l'any que queda l'haurem de gestionar el millor que siguem capaços, que, vaja, m'agradaria molt equivocar-me, però crec que serà distret i no sé si sempre amb notícies en positiu. Però el més important, contenta, perquè bé, si parles de l'any que ve, entenc que és moment també per dir que ha estat doncs proclamada candidata, per tant, revalidat el meu compromís amb Sitges, i això és el que m'il·lusiona a mi i a tot l'equip que formem part d'aquest projecte polític.
Sereu, en aquest cas, la candidata per tercera vegada?
Efectivament. La primera vegada va
ser
tot...
Que no sé si hi ha massa precedents.
La primera vegada va ser tot... Sí, jo crec que sí, eh? Sí? La primera vegada va ser tot... I de més vegades... De més. La primera vegada va ser tot molt apretat perquè a mi em van proclamar candidata al desembre i jo no era ni regidora, res, i vaig haver-ho de fer tot en 4 mesos. En aquell moment vam empatar a regidors amb la llista més votada. La segona vegada vam guanyar les eleccions, però ja tots sabem, o gran part de gent sap el que va passar, i aquesta, doncs, bé, hi ha una part de compromís de les persones que ens han fet confiança, que continuen passant, que hi ha d'haver una alternativa, i en això estem.
Per tots aquells que van veure el ple de pressupostos, el van escoltar i que es podien sentir en acabar el ple, i segur que Mònica Gallardo, com haig d'entendre que la gran majoria de regidors, s'ha trobat amb algú pel carrer i li ha dit «Escolta, què va passar aquí, que no, al final el pressupost, que no sé què tal».
Lamentable, Vicenç.
És una legislatura interessant aquesta, perquè trobaran, a més d'un regidor i una regidora, diguem-ne que no concilien políticament, però que en canvi... aquesta expressió pública de desacord, ho dic així, acaba generant un pensament de desgrat.
Però això hauria de fer reflexionar el govern d'Aurora Carbonell i el seu lideratge com a alcaldessa, que ha estat incapaç de dur a terme. És a dir, al final, en el ple dels pressupostos, es van demostrar moltes coses. La primera, que és un govern que no treballa. La primera, que és la segona, que és un govern que ha refiat sempre que la solució arribi d'altres llocs. Recordem com es va aprovar el pressupost anterior. Aquí van haver factors més enllà de Sitges en les dinàmiques polítiques dels acords entre els partits que tenim ascendència nacional, que van fer que aquesta senyora i aquest govern tinguessin pressupostos. I això els ha fet refiar, pensant que arribarien allà i que hi hauria alguna mà divina, alguna trucada d'última hora que faria que Aurora Carbonell tingués pressupostos. Però clar, fora bo que una persona que lidera el municipi i un govern que té ganes de tirar endavant projectes intenti negociar-los, solidificar-los i demostrar que té un projecte i un pressupost basat en un projecte. Es va demostrar que no hi ha res de tot això. No hi ha res de tot això. Tot és fullaraca, tot és propaganda i no hi ha res que sustenti el poder acompanyar aquest govern, nosaltres mateixos. I això m'enutja, no? Perquè al final, no només per mi, que al final sóc lo de menys, sinó les persones de l'equip que vam treballar una proposta, que vam tenir interès per parlar amb aquest govern, és que se'n foten de nosaltres, però jo és el que dic sempre, no és que se'n fotin de Junts per Sitges, estan rient-se dels sitgetans i les sitgetanes. I aleshores ja el capítol final és la posada en escena, no? Quan Aurora Carbonell, que se la veu a venir perquè no, la màgia en aquell dia no se li produeix, intenta comprar un regidor per 3 contenidors. O sigui, això... és un moment d'indigència política que a mi m'agradaria no haver vist. La indigència política és exactament el que va fer Aurora Carbonell en el fons i en la forma en el ple dels pressupostos. No se'n va sortir i lluny de tenir un to d'humilitat, de dir, continuo estenent la mà, sobre encara xuleria. Bueno, doncs no passa res. Portarem modificacions de crèdit i nosaltres continuarem aquí enganxadets a la cadira. I perdoneu que tingui aquest to potser una mica més arrabaler, però és que va d'això el que ens està passant. És que va d'això i la gent ho ha de saber. És a dir, aquí és igual, aquí la qüestió és que vagin passant mesos, vagin passant plens i que ningú els hi prengui la cadira. I ja està.
Vàries coses. Com podeu considerar que Carme Gasulla arribi a l'alcaldia? Si ho podeu considerar, en el cas que hi arribi i en el cas que hi hagi el suport, com un canvi o no?
Saps què passa? Que Que Carme Gasulla arribi a l'alcaldia és un canvi de cromos, i el que Sitges necessita és un canvi d'àlbum sencer. Ja n'hi ha prou de canvis de cromos, de dir mentides en les renovacions dels regidors i ara d'intentar fer veure que compliran un pacte. Sincerament, no ho sé si es complirà o no es complirà aquest pacte, i també us he de dir que tenim un interès bastant limitat en, que això, en l'esdevenir de tot plegat, perquè un sap com funcionen aquestes coses. No sé, crec que l'alcaldessa deia que en aquests moments no tenien la majoria, però és igual, això demostra una vegada més que era un pacte absolutament poc solvent, que era un pacte simplement per evitar l'arribada dels qui van guanyar les eleccions, i ara, evidentment, tot allò, bueno, ara no, és a dir, des del cap de tres dies tot allò es va diluir i va quedar no-res, no? Doncs d'aquella situació, aquestes conseqüències. Si Carme Gasulla serà alcaldessa o no, doncs no ho sé. En qualsevol cas, poca confiança tinc en que hi hagi res que reverteixi la situació de degradació que estem vivint des del punt de vista institucional, i escolta'm, ja s'ho faran, és a dir, aquesta és un afer intern d'ells que crec que també poc està interessant als sitgetans.
Heu tornat a demanar la dimissió de l'alcaldessa, però sí, també és una dimissió retòrica aquesta, perquè ja sabeu que no
sí,
es produirà.
Sí, però és la nostra, sabem que no es produirà. Sabem quina és ho hem dit moltes vegades aquí, Vicent, sabem quina és també la fragmentació i quina és la situació política que vivim a Sitges, però això no impedeix que nosaltres no haguem d'evidenciar la situació caòtica i lamentable que està vivint aquesta institució, i que una alcaldessa que no té pressupostos, una alcaldessa que consecutivament perd les votacions en la columna vertebral econòmica, que són les ordenances fiscals, una alcaldessa que es passeja tan tranquil·lament 2 anys i mig després sense tenir contracte de neteja, una alcaldessa a la que se li està caient el passeig marítim de Sitges i que té la barra de dir que no és culpa seva, aquesta senyora se n'ha d'anar a casa seva. Fa molts dies que hagués hagut de marxar a casa seva. El que no entenc, és a dir, jo crec que aquest govern viu una realitat paral·lela, acompanyat de gent que no els està dient la veritat del que està passant a Sitges, perquè el que ens està passant és molt greu. És a dir, què més han de fer ja? Ens hem venut el patrimoni, ens estem carregant el front marítim, és evident que tenim una dinàmica de canvi climàtic, clar que sí, però ho diré tantes vegades com sigui necessari. A molts d'altres municipis de la costa se n'estan sortint perquè han planificat un pla d'estabilització. I aquí el Miteco ens ha hagut de tocar el crostó, perquè aquesta senyora i la senyora Gasulla, amb l'acompanyament dels senyors de Guanyem, van amb els clixés ideològics que els serveixen per no fer res. És que no podem consentir, com a mínim, no recordar cada vegada que tinguem ocasió que això que estan dient és mentida, i que tu pots ser respectuós, tu pots preservar el fons marí i ser conscient del canvi de paradigma climàtic que ens està arribant. Però, evidentment, hi ha moltes actuacions que es poden fer.
Ara ens hi posarem en tot això, però un assumpte que va quedar a l'aire en el ple dels pressupostos quan veu comentar que Junts havia proposat al govern un projecte vinculat a l'àmbit esportiu.
Efectivament.
Però no va quedar desenvolupat en el ple, però ho veu assenyalar com un projecte important en l'àmbit esportiu. Què era
sí,
aquest projecte?
Farem una mica de titular, perquè just avui, sembla que és avui que ha sortit la carta a totes les entitats esportives, perquè tenim la necessitat d'explicar quin era un dels nostres terrenys de negociació, que era l'àmbit esportiu. Tothom sap que nosaltres hem estat molt al darrere del tema del Club Natació Sitges.
M'aturo un moment aquí. És a dir, hi va haver, per part de Junts i el govern, algun procediment de negociació? Sí, és a dir, algun moment en què, clar, mira, nosaltres us
sí,
proposem, vosaltres...
Ens vam trobar, i a la que hi anàvem a aterrar amb tot el detall de les xifres, etc, desaparició del govern.
D'acord, tanco parèntesi i tornem al projecte.
És a dir, per resumir-ho, perquè era una mica llarg, és a dir, nosaltres, tenint en compte l'estat, també, perdoneu que utilitzi sempre aquesta paraula, lamentable, en la que es troben les instal·lacions esportives, les que són públiques, i les mancances que tenim en l'àmbit privat també per la pràctica de l'esport, tenint en compte la gravetat del que va suposar, nosaltres continuem dient, la desaparició del Club Natació i la venda del patrimoni, tenim un context en el que hi ha coses que hem de fer i hem d'avançar. Per tant, se suposa que en algun moment de la vida, no sabem quan, que aquesta n'és una altra, aquest Ajuntament ingressarà els diners de la venda del patrimoni del Club Natació. Uns diners que nosaltres entenem que han d'anar directament vinculats i relacionats a l'activitat esportiva. I això vol dir que hi hagi una radiografia clara de totes les demandes dels clubs i entitats esportives de Sitges, és igual que sigui l'hoquei, que sigui el bàsquet, que sigui el futbol, que sigui el que sigui, que ens permeti aportar directament aquests diners a l'actualització dels equipaments esportius, la recerca dels alternatius en el cas que no siguin suficients i, per tant, en paral·lel, crear també una comissió de seguiment de l'activitat esportiva, una comissió en la que evidentment hi siguem tots, perquè es compleixin a curt termini, a mig termini i a llarg termini les necessitats de clubs i entitats. És una proposta, entenem que realista, entenem que molt bona pel poble de Sitges, perquè tothom o moltes persones volen practicar l'esport, i el que no ens podem permetre en aquest municipi de gairebé 34.000 habitants, que també la indigència s'hagi instal·lat en els equipaments i en la planificació del que ha de venir. Recordo el patatal, si volen fer turisme de desastre, que vagin a veure el patatal en el que continua convertit el terreny de la Plana, on teòricament, des de fa no sé quan, hi hauria d'estar jugant.
I aquelles peces de gespa artificial.
Exacte, que estan aquells rulors que estan allà enrotllats, que suposo que en un moment d'aquests es podriran, que allò ho va aconseguir el club, que van dient que sí, que sí, que sí, que sí, i allà està, i no hem avançat absolutament res. Recordo també com el senyor Monasterio, que va marxar deixant aquí el problema, va generar l'esperança i animar a un grup de persones que creessin un club alternatiu per a la pràctica de la natació, i recordo també que uns quants mesos després la realitat és que aquest nou club està patint, que evidentment no està tenint noves altes i que la seva situació és estar en un córner de la piscina municipal que no li permet la pràctica de l'esport en condicions, ni per suposat el seu entrenador desenvolupar els nedadors com calia.
El Club Esportiu Aquàtic Sitges.
Efectivament. Per tant,
és
no
a dir,
ho sé, Vicenç.
La proposta consistia en que aquesta quantitat de diners que ingressarà l'Ajuntament per la venda del Club Natació es dediqui íntegrament a la resolució de tot allò, evidentment tot allò al que s'arribi amb aquest pressupost, i que respongui a necessitats de les entitats esportives de Sitges.
Perquè n'hi ha moltes, he parlat del bàsquet, he parlat, bueno, el futbol, evidentment, he parlat de la rítmica, és a dir, l'hoquei, és a dir, vas repassant un a un.
Van ser a temps de presentar-ho així, la negociació o no? Ens agradaria que passés això. Hi va haver, hi va haver alguna resposta?
No, no hi ha hagut resposta, però en qualsevol cas nosaltres sí que
hi anuncio. Però Junts per Sitges va ser temps de poder dir el govern, a nosaltres ens agradaria que els diners de la natació vagin a parar,
sí,
això.
Clar, va
i no hi ha hagut resposta a aquesta.
És que no hi ha interès. És que, saps què passa? Tot això demostra que tot és una mentida, com s'utilitza ara en el llenguatge de l'era digital, tot és un fake. Aquest govern és fake, aquest govern és mentida, aquest govern no li interessa absolutament res. I de fet, és a dir, quan tu tens la barra de fer vídeos exposant els projectes estratègics que en el millor dels casos són del mandat anterior, quan no en fa dos o tres, dius, home, de veritat que voleu enganyar d'aquesta manera a la ciutadania? Clar, els està funcionant perquè no hi ha alternativa i perquè ningú els traurà del govern d'aquí a l'any 27. Molt bé, però de veritat, és que és una cosa que també m'ha sentit dir més d'una vegada, Vicenç, quin serà el llegat? Quin serà el llegat d'Aurora Carbonell, el llegat de Carme Gasulla, el llegat de David Martínez? És que m'ho pot dir algú? Avui, per exemple, en el ple, ens vindran amb uns circunloquis i en grans discursos del pla clima aquest que han fet tota aquesta història. De veritat que tenen la barra de portar el pla clima amb la situació que estem vivint aquí amb el nostre litoral? De veritat. Bueno, ja ho veureu, és a dir, jo crec que clar, és a dir, és que és igual, és una darrere l'altra, és una darrere l'altra, i no sé, no ens agradaria. I ells, clar, pensen que al final diem que nosaltres barrem el pas o que diem que no, és que, a més, és que això és mentida, i afortunadament es pot demostrar que és mentida, perquè quan hi ha hagut projectes que considerem que són estratègics i positius per Sitges, Junts per Sitges sempre hi ha estat. Jo farà gairebé 7 anys, que sóc la cap de l'oposició. L'alcaldessa no ha estat capaç de trucar mai a la cap de l'oposició. Això no és normal, no, vull dir, això no passa en cap altre lloc. I això demostra la seva debilitat i la seva incapacitat per liderar i per parlar i per fer política, que al final és dialogar i parlar.
Torno per un moment a aquest assumpte dels esports, mal que sigui, perquè entitats i associacions segurament han obert una mica els ulls pel que han escoltat de Mònica Gallardo, o si ara Junts el que farà serà una mena de comunicació a entitats i associacions sobre aquesta proposta.
Perquè tot i que el pressupost no hagi tirat endavant, com que ells estan en el mode no passa res, i que esperem que en algun moment arribin aquests diners de la venda que encara no s'ha produït. Sembla, això també és el misteri de la Santíssima Trinitat, eh? Vull dir, no ho acabem d'entendre, però bé, en qualsevol cas, en algun moment es resoldrà. Aquests diners arribaran en algun moment. Per tant, nosaltres ja diem ara públicament, i ho proposarem en la forma que sigui necessari, en una proposta d'acord, en un dictamen, com el govern vulgui, que aquests diners vagin directament destinats a les entitats esportives, als equipaments que han d'utilitzar les entitats esportives, i ho anunciem així de clar i català, és a dir, que entenem que és un projecte necessari i molt positiu per Sitges.
Home, hi haurà pinyes per tenir-los aquests diners.
Bueno, doncs vinga, anem-hi i treballem-ho.
Vist el panorama que viuen moltes entitats.
Que és més fàcil quedar-se a casa i fer un vídeo i fer-se una foto i no treballar-ho? Sí, clar, però és que fer política i gestionar un poble significa dedicar-hi les hores que faci falta. I els nostres clubs i les nostres entitats esportives requereixen dedicació i requereixen de la nostra estima i no l'abandonament al que han estat en aquests últims temps.
A tots els portaveus i a l'alcaldessa els preguntem el mateix. I també amb la mà al cor, Mònica Gallardo, veu Kansas Picnic i Club de Mare Terra?
Jo sóc molt tossuda, Vicenç. No ho veig. És a dir, jo no ho vull veure. Jo no vull veure aquests tres equipaments a terra. Crec que podem negociar. Crec que fins l'última alè ho hem d'intentar. Crec que la seva disposició no està a la platja, està ocupant el passeig i, per tant, això ens ha de posicionar en una postura d'avantatge per poder entrar en raó i aconseguir una sortida a tot això. I crec que, evidentment, que tot això ha d'anar acompanyat d'un projecte que el Miteco vegi que significa retornar a l'àmbit públic aquests equipaments. És que en això estic absolutament d'acord. En això estic absolutament d'acord. El que no val és no haver fet res. Que serà complicat? No et dic que no, però de moment jo no veig encara la situació com perquè això es produeixi ni demà ni passat demà. Com l'escenari polític del nostre municipi i d'aquest país és tan convuls i permanentment en canvis, jo crec que no podem deixar de pensar en això, no? I el que avui és blanc, no et dic que demà hagi de ser negre o al revés, però hi ha molts grisos i nosaltres continuem aquí i ho fem no només des del municipi, sinó també amb els nostres representants al Congrés i en allò que també l'interpel·la el Parlament de Catalunya, intentant fer de cuirassa, posant un escut.
Aquí està. Tal com estan ara les coses, i si han canviat molt respecte a fa mesos enrere, des del punt de vista de poder avançar en una negociació o si les coses s'han posat pitjor després de les darreres actuacions de la delegació de Costes.
L'alcaldessa, fixa't tu, una de les coses que també és un altre dels misteris d'aquest govern, l'alcaldessa se'n va a Madrid, es fa una foto entrant per unes escales, però encara no sabem exactament a qui es va reunir, li van preguntar, no ho sabem. I, de fet, la reiterada pregunta que nosaltres fem, perquè a més ha de complir la transparència de la seva agenda institucional, no ha estat capaç de contestar-nos quantes vegades s'ha reunit amb el Miteco, que no vol dir amb la delegació de Costes. Per tant, nosaltres denunciem que no hi ha hagut una voluntat negociadora real a Madrid, que és on es decideix al final políticament què és el que ha de passar amb el litoral. I per tant, ells no estan fent res. És a dir, ells el que estan fent és empassar-se allò que es diu. També aquí en aquest govern, que tenim Esquerra i tenim els comuns, uns fan cas d'uns, els altres fan cas d'uns altres, però al final la situació, perquè clar, jo no el paper de Carme Gasulla no acabo d'entendre tampoc.
Deixeu-me que us ho pregunti així. No us creieu massa que el Ministeri li digui a l'Ajuntament jo no vull que recuperis el Tolús, jo vull que facis el retranqueo? Si no. Aquesta postura del Ministeri, us la creieu que s'hagi exposat d'aquesta manera a l'Ajuntament o no?
És possible que s'hagi comentat que això s'ha de fer d'aquesta manera, però al final faran això ara. I el que farem ara és dedicar més d'un milió d'euros. De moment els hem d'avançar nosaltres i no crec que ara ens
donin. No, el Ministeri ja va dir que de cap manera.
Per tant,
ara ens
gastarem un milió d'euros per fer un pedaç amb un projecte que ni la senyora Gasulla ni la senyora Carbonell han estat capaços d'explicar-nos. Jo l'únic que sé és que la senyora Gasulla va dir públicament, diu, bueno, encara que no ho veieu, s'està treballant. Jo diumenge vaig anar allà, vaig baixar la sorra, perquè les tanques estaven a terra, i allà jo no hi veig res. En qualsevol cas, si ho tenen tan clar, per què no ens expliquen exactament l'actuació? Que ens l'expliquin, que ho transparentin. Alguna cosa es farà, perquè és que realment se'ns està caient. Per cert, no només la part del passeig i el mur que aguanta el passeig, sinó que també ofereixo, si quan puguin fer-ho, quan les platges estiguin obertes, que no sé quan serà, que mirin els espigons. És que també se'ns estan caient els espigons, Vicenç. L'altre dia m'ho mirava, vaig fer fotografies, no és només els murs en diferents platges del centre urbà que estan caient, sinó que hi ha alguns passeigs que jo crec que també corren perill. Per tant, la situació és d'absolutament emergència. El que està clar és que ara això, d'aquí a l'inici de la temporada, no ho resoldrem, entre d'altres coses, perquè aquests projectes han de ser plurianuals. Vol dir que tu un any fas una part, l'altre any fas l'altra, perquè són projectes molt costosos. Però clar, ara ve el que passa quan tu has d'actuar reactivament. I aquest govern actua sempre reactivament.
Us ho pregunto perquè és llarga també la història de els desencontres de l'Ajuntament de Sitges amb el Ministeri.
Què desencontres? És que no hi ha hagut encontres, aquest és el problema. Jo crec que, a més, hi ha un regidor que va estar una estoneta en aquest govern, que és el senyor Nacho Rubí, que va tenir la competència de platges. Jo amb el senyor Rubí doncs, n'he anat parlant, em vaig parlar quan estava amb la responsabilitat, però sobretot també després, i no desvello res i compartint la confidencialitat de les converses. Però quan un parla amb Nacho Rubí se n'adona que ell volia fer coses, que ell tenia clar que doncs, hi havia planificacions necessàries a fer, que el Ministeri estava molt fart que l'Ajuntament de Sitges no respongués a les demandes i que tot allò ens ha portat a aquesta situació. I no són desencontres, és falta de voluntat política del municipi. L'obligació de buscar una solució per Sitges no és del Ministeri, és de Sitges i de qui governa l'Ajuntament i de presentar una proposta, de consensuar-la, si pot ser, amb tot el consistori. I exactament això és el que no ha fet. És a dir, si un repassa la hemeroteca dels últims 7 anys o 8 amb el mandat d'Aurora Carbonell, ella l'únic que ha fet ha sigut dir que vol parlar del canvi climàtic i la biodiversitat. I amb això resulta que ja ho tenim tot fet. I si tu tens l'acompanyament d'un parell de partits polítics més, doncs aquí arriba la magnitud de la tragèdia, que se'ns cau tot, que no tenim platja, però és que no és que no tinguem platja, de fet, es poden recuperar mocions que hem presentat Junts per Sitges, que ho dèiem, és a dir, quan nosaltres parlem de què és necessari tenir les platges amb sorra, no és només perquè s'hi puguin posar més tombones, perquè s'hi puguin instal·lar guinguetes i perquè hi hagi serveis a l'estiu pels turistes i els veïns de Sitges. És perquè si no hi ha sorra a les platges de Sitges, no hi ha la protecció que necessita el nostre passeig. Jo no sóc biòloga ni enginyera, però desafortunadament no em vaig equivocar quan deia que, si us plau, féssim aquest pla d'estabilització.
Abans de passar pàgina, en aquest estat de coses, què faríeu ara amb Kansas Picnic i Club de Mar? Des del punt de vista de tal com està, amb aquestes tanques, amb aquestes mampares, ara què creieu que s'hauria de fer aquí?
Doncs, per començar, intentar que no projectem la imatge tan lamentable, que suposa tenir 2 dels 3 equipaments amb unes tanques platejades allà. Nosaltres crec que hem d'oferir una altra imatge al nostre passeig i després, realment, que saber... És a dir, jo crec que aquesta demanda que diuen que han fet, no?, per tenir la concessió en precari, doncs consensuar què podem fer allà... I a més ser realistes, és a dir, al final quan si parles amb les persones que s'encarregaven de gestionar el Kansas i que gestionaven el Club de Mar, és molt fàcil, això l'alcaldessa hauria de ser una mica més solvent, no s'hi pot entrar allà en precari. Aquests dos equipaments estaven pendents d'una actuació que en el més petit dels casos valia 800 o 900 mil euros en el cas del Club de Mar, no recordo la xifra del Kansas, però clar, el que no pots dir és que demanaràs entrar allà quan tu no tens el pressupost, ni el projecte, ni la consignació per posar-ho al dia, perquè és que hi ha perill d'enderroc d'aquests equipaments.
Per contextualitzar-ho, entenc que no es podia fer cap obra allà perquè evidentment estava clar, en precari aquest equipament i no podia tenir els permisos per fer una obra que era necessari
exactament,
fer.
Exactament, i per tant és el peix que es mossega la cua, però és que clar, si en paral·lel l'alcaldessa hagués tingut un full de ruta de dir, escolteu, bueno, això no serà per vosaltres, però anem a mirar com anem per etapa resolent, invertint, perquè això no caigui. Però clar, és que no ha fet res de tot això. I ara té la barra de dir, no, és que he demanat la concessió a precari. Però què està dient? A precari, què farem allà? Un refugi climàtic? Això diu. Escolta'm, si aconsegueix l'alcaldessa convertir allò al Kansas i al Club de Mar en un refugi climàtic per aquest estiu, nosaltres l'acompanyarem a tallar la cinta i a fer-nos la foto amb ella. Ara, en l'estat en el que estan aquests equipaments, nosaltres posem molt en dubte que es pugui fer un refugi climàtic allà. Per tant, el primer que faria és dir, escolta'm, nosaltres volem continuar mantenint aquests equipaments, prendre un compromís del Ministeri i negociar en aquelles parts, com a mínim les que siguin externes, que permetin tenir l'estabilitat d'aquells espais, perquè és que ara no es garanteix ni això.
Anem a Vallcarca, perquè els portaveus, si no recordo malament, van tenir oportunitat de compartir el coneixement del projecte de Vallcarca, perquè evidentment la Generalitat demana a l'Ajuntament un posicionament també sobre el que hi ha. Ha canviat molt respecte al que ja se sabia, en alguns aspectes en no, el posicionament de Junts?
No ha canviat gens. El que sí que canvia i s'accentua és la falta de lideratge del govern. És a dir, un alcalde, davant d'un projecte de les dimensions de Vallcarca i del que pot suposar pel futur de Sitges, no pot dir que això és un projecte privat. O sigui, si la resposta del nostre govern és un projecte privat i ja està, clar, això és no tenir capacitat de res més. És a dir, tu has de posar aquest tema damunt la taula i explicar de veritat què suposa. És veritat que és un projecte que té segurament molts clars i també moltes ombres. És veritat que és un projecte que té una vinculació habitacional, Vicenç.
És a dir, una vinculació immobiliària.
Efectivament. I jo crec que això no ho hem d'amagar i que un ha de ser transparent i honest. És a dir, Vallcarca no és només un projecte d'un hub vinculat al món audiovisual, al món de les comunicacions, que això és meravellós, sinó perquè això i aquesta inversió sigui possible per part del grup que actualment és propietari de la Cimentera, hi ha d'haver també un retorn de la inversió. I aquest retorn de la inversió com es tradueix? Doncs es tradueix en projectes d'habitatge i algun hotel i no sé quantes coses més. Clar, aquest debat, tenint en compte també la crisi, la situació en la que ens trobem en aquest municipi a nivell de país, l'hem de tenir. I a més hem de tenir amb la Generalitat per saber exactament quin és el seu posicionament. Però és que res de tot això està passant.
Us tira una mica enrere l'assumpte del projecte immobiliari o no?
A veure, un projecte immobiliari perquè sí que no vagi acompanyat d'un projecte que pugui ser motor econòmic del municipi i evidentment tenint en compte que ho ha de ser respectuós perquè el que no podem fer és perdre espai. Els promotors del projecte s'esforcen molt, no és que s'esforcin, sinó que t'ensenyen permanentment que lluny d'això el projecte tal i com està dibuixat en aquests moments no només no treu res a l'espai natural, sinó que recupera espai respecte al que hi ha ara a la Cimentera. Per tant, jo crec que Sitges, que a més està en un monocultiu, per entendre'ns, d'activitat econòmica, jo crec que ha de parlar d'això. I nosaltres, precisament per això, des de Junts per Sitges vam generar una presentació que la vam obrir a tothom, vosaltres hi vau ser, perquè qui vulgui pugui saber què és el que s'està projectant allà. El que crec que no té sentit és que hi hagi una d'aquestes en què els inversors diguin, escolteu, aneu por ahí, perquè ja estem farts d'intentar tenir una resposta o un posicionament i no el tenim i ens anem a invertir en un altre lloc del país o fora o a l'estranger, no?
En aquest estat de coses estaríeu més pel sí que pel no al projecte?
Home, jo crec que sí, jo crec que hem de pensar en alguna cosa pel futur de Vallcarca, perquè Sitges necessita pensar en alguna cosa,
I
amb tots els matisos.
I faig un apunt també aquí, perquè és clar, el govern de la Generalitat, diguem-ne que hi ha ficat molt l'ànima i el cos en el projecte de les Tres Xemeneies.
Totalment d'acord, Vicenç.
I per tots aquells que diguin, bé, esclar, si a 30 quilòmetres de distància la Generalitat hi està ficant totes les cartes en el projecte de les Tres Xemeneies, segur que algú pot contemplar el futur, la viabilitat d'un projecte que pot tenir molts punts en comú a 30 quilòmetres de distància.
Té molts punts en comú, però sí que és veritat que hi ha diversos, i a més hi ha estudis del sector audiovisual en totes les seves vessants i l'activitat econòmica que és capaç de generar molt interessants, no? I d'alguna manera el pastís és el que és i s'ha de repartir. Però jo crec que si hi ha diàleg entre la Generalitat i també els inversors, estic segura que hi poden haver punts de complementació de projectes i que nosaltres tinguem una part d'aquest pastís important, perquè al final el projecte de les Tres Xemeneies, com molt bé dius, evidentment hi ha hagut una inversió brutal i hi haurà, però nosaltres tenim uns intangibles que no tenen a cap altre lloc, la nostra ubicació és la que és, el nostre entorn és el que és i al final som Sitges, no? Afortunadament encara som una marca a la que la gent estima, si no l'acabem de degradar i destruir més, però per tant jo crec que ens hem de creure que som una destinació en la que fins i tot igual es podria complementar l'activitat, no necessàriament ha d'anar tot de lo mateix, no? Clar, és molt complex, el que no podem fer és matar això amb un titular o amb dos i de Vallcarca se n'ha de parlar tantes vegades com sigui necessari.
Perquè quina sensació en veu tenir o sortir de la reunió amb tots els portaveus i el projecte de Vallcarca?
Bé, jo crec que tothom obre els ulls i pensa, ostres, això és una oportunitat. Jo crec que tothom obre els ulls i pensa, que xulo, no?
És a dir,
no?
Veu tenir una sensació, diguem-ne, positiva.
En general, potser veig un grup que és el més reticent d'entrada. És molt difícil dir no d'entrada, això, perquè realment, posa tots els elements que poden generar segons quins temors, els hi dona resposta, no? L'únic que és el que se n'ha de parlar, i se n'ha de parlar tant com calgui, és el tema de l'habitatge. Això està clar. Del tema de l'habitatge se n'ha de parlar, perquè a més, entre d'altres coses, aquesta zona està desafectada i amb la norma actual això no es podria fer. Per tant, caldria una renovació, no? Però és veritat que tenim una manca d'habitatge brutal, que en el nostre poble qui està venint ho està fent amb poder adquisitiu molt alt, és veritat que s'està produint una fugida permanent de la gent jove. A mi em neguiteja moltíssim això, Vicenç, és a dir, no podem convertir Sitges en un balneari o en una residència per la gent gran en forma de casa, de cohabitatge o de com tu vulguis, i aquest és un gran tema que hem d'abordar.
Esclar, la gent jove no deixarà de marxar si no pot pagar la casa.
Efectivament. Per tant, hem de trobar fórmules i nosaltres ja saps que qüestionem. És a dir, el problema habitacional de Sitges no es solucionarà amb 3, 4 ni 5 promocions d'HPO de cap de les maneres. Aquí hi ha d'haver polítiques públiques que permetin que el parc d'habitatge ja existent estigui més a l'abast dels sitgetans i les sitgetanes que no pas per altres activitats. No? Aquesta feina és ingent? Sí, però és necessària? Sí. Per tant, hem de prioritzar i nosaltres creiem i apostem perquè hi hagi fórmules amb incentius fiscals, amb ajuts econòmics que permetin que la gent que té un pis per llogar li vingui bé llogar-lo a persones de Sitges perquè hi puguin viure. No? Aquesta és una. I l'altre és veure...
Legalment seria possible això?
I tant, és que s'està fent altres llocs. De fet, Barcelona ho ha fet.
És a dir, prioritzar les persones empadronades.
Home, això,
en el lloguer?
Això depèn del municipi. De fet, ara no vull equivocar-me quin alcalde ho explicava.
Perquè tothom ens entengui, eh? Que hi hagi la possibilitat que les persones que tinguin un pis per llogar a Sitges el puguin oferir amb prioritat a les persones que tenen...
Clar, tu generes una borsa
d'interessats.
I al final la norma que regeix aquesta borsa la marques tu, la marca l'Ajuntament, i no has de complir cap il·legalitat als ajuntaments, de la mateixa manera que hi està havent molt debat polític entorn a l'empadronament.
Sí, i tant, s'han cugat molt.
Exactament. Tu pots marcar el termini temporal pel qual tu acceptes que les persones puguin accedir a un habitatge de protecció o a un habitatge d'una borsa de lloguer just. I per tant aquí hem de ser valents i nosaltres ho tenim molt clar. I hem de prioritzar les persones que porten més temps vivint en aquest municipi i cal sobretot prioritzar les persones que tenen més dificultats econòmiques, però sobretot cal prioritzar els joves, perquè és que si no els prioritzem, què serà Sitges amb 5, 10, 15, 20 anys?
Enmig de tot plegat, el millor llegat del govern és la vivenda pública?
És un llegat que han deixat de manera fàcil, que a nosaltres ens continua generant neguit perquè hem perdut el control, perquè al final el nostre habitatge públic està en mans de tercers, d'unes fundacions, que nosaltres no diem que no pugui ser una de les fórmules, però no han fet res. És a dir, no hi ha hagut una política clara per l'habitatge públic. De fet, és que un dels moments esperpèntics que vam viure l'altre dia al ple va ser en aquell acord, que és també un acord com a fantasma, no? Que deia el regidor de Guanyem, el que havia arribat amb el govern, que deien que crearien una oficina pública d'habitatge. És la primera vegada que ho sento dir per part d'un partit de l'oposició que no siguem nosaltres. Aquesta és l'eina que haguéssim hagut de tenir des de fa anys. Una empresa pública, una oficina, posa-li l'etiqueta que vulguis, que tingui un equip de gent centrat en treballar tot el dia en això. Fer promocions com les que s'estan fent minva una mica el problema, evidentment, però el soluciona? Tots sabem que no. Per tant, ni això, ni comprar 4 pisos de la Caixa, ni tenir la sort que el president Illa hagi dit que tots els pisos de les promocions d'Immocaixa es queden a la Generalitat, soluciona el problema. Fer polítiques públiques d'habitatge i voler que la gent es pugui quedar al seu poble va més enllà. I va per tirar endavant projectes que, a més a més, ni t'has d'inventar, perquè és que ja s'estan fent en d'altres llocs. I com et deia, va per l'incentiu fiscal, els que ja tenen cases, va pels ajuts econòmics, els que ja tenen cases, que les posin a disposició d'aquest parc públic de lloguer, entre d'altres. I va també perquè el propi ajuntament sigui promotor, ell solet, dels habitatges.
La casa està preparada?
La casa en aquests moments no està preparada, perquè entre d'altres coses, i aquest tema no l'hem abordat, aquest govern ha trinxat l'equip humà d'aquest ajuntament, Vicenç.
Ara anava a parar, diguem-ne, la presència de treballadors en el ple municipal dels pressupostos.
Què més greu ha de passar? Porten una cosa que es diu RLT, per qui ens escolti, la relació de llocs de treball, porten la plantilla sense el consens dels sindicats majoritaris. Movem fitxes carregant-se gent, suposem que la seva conveniència, per fílies i fòbies, perquè quan ho preguntes al regidor o a l'alcaldessa no et saben contestar, és a dir, no et contesten. Quan els hi preguntes en quin raonament et carregues, per exemple, al nivell més alt, a nivell de funcionari o de treballador públic de turisme de Sitges, no t'ho saben respondre. I el mateix passa amb moviments estranys que estan fent en departaments, amb ensenyament, amb esports, no s'entén res. Però més enllà d'això, és que està clar que hi ha un neguit, hi ha preocupació, hi ha desencís i hi ha tristesa en l'equip humà d'aquest ajuntament de manera majoritària. Tenim un rècord brutal de demandes obertes de treballadors d'aquesta casa. I estan tan tranquils. Què més ha de passar però si és que tenim a la plantilla desanimada, tenim a la plantilla amb uns índexs de baixa molt elevats, tenim els sindicats preocupadíssims, tenim el comitè d'empresa que ja no sap ni com fer-s'ho. Hem demanat una negociació dels diners que està demanant el sindicat perquè ens puguin explicar. És a dir, l'alcaldessa l'únic que fa és dir, bueno, si l'oposició diu que sí, ho farem, i si no, no, i ho tirarem de romanent. Bueno, amb una lleugeresa...
Hi ha hagut oportunitat de reunir-se amb els sindicats?
Nosaltres ens hem reunit amb els sindicats. Jo n'he parlat, és la meva obligació. Jo he anat parlant amb els sindicats, ens hem reunit formalment, i ja us dic ara, i els hem demanat que hi ha d'haver una reunió a nivell de tots els portaveus perquè s'expliquin les coses.
Que està prevista, si no tinc mal entès, d'aquí poc, no?
Sí, d'aquí pocs dies, però és que això no ho hauria de demanar l'oposició, és que això ho hauria de fer l'alcaldessa. És que estem parlant de la plantilla, estem parlant de fer una operació econòmica molt perillosa perquè el romanent és una cosa que no es té cada any de la mateixa manera i tu estàs convertint una despesa que és cada any diferent en una despesa estructural que és la que va destinada al pagament de les condicions dels treballadors de la casa. Per tant, això requereix parlar-ne molt, eh?
Sí, entre altres coses, perquè els romanents no es poden destinar a despeses estructurals.
Efectivament. I això és el que s'està fent aquí i que ha fet aquest govern en altres ocasions. I nosaltres ho diguem amb tota la tranquil·litat perquè sempre ho vam denunciar. Però és que ara el paquet de diners és molt gran. I per tant, bé, aquest és un exemple, és a dir, això està fent i està abocant aquesta casa doncs, aquest desgavell que jo crec que no s'havia viscut mai fins ara. Ara això sí, avui tindrem un ple, ells sortiran, faran el riure i diran que tot és fantàstic i que tiraran endavant projectes estratègics. Recordem, Santa Bàrbara, de 3 mandats enrere, Terramar, evidentment que s'han d'arreglar els terres de Terramar. I torno a dir, un canvi de marquesines, perquè el que farem allà, que és gastar-nos més d'1 milió d'euros, a Can Robert no s'hi fa una estació d'autobusos, senyors. Una estació d'autobusos és un edifici on a dintre hi ha uns serveis, on a dintre pots comprar bitllets, on la gent s'hi pot assentar si plou, o fa fred o neva, i el que farem allà és posar unes marquesines més modernes i reordenar el trànsit a Can Robert, que molta falta fa. Però això no és una estació d'autobusos. Per tant, aquests fakes i aquests projectes mentida que diuen, doncs nosaltres continuarem dient-ho. Que serà més bonic? Perfecte. Que hi haurà potser un banc més? Perfecte. Ara, Sitges continuarà sense tenir una estació d'autobusos i, per tant, serà un pedaç més.
M'hi fico en una d'aquestes modificacions de crèdit perquè, en principi, si no recordo malament, en el debat dels dictàmens sobre aquests temes, Junts també va votar a favor la pavimentació de Terramar, aquestes obres.
Clar.
També ho faran avui en la modificació de crèdit.
Clar, és que nosaltres al final som coherents.
És que ara em fico en una de les modificacions de crèdit que ens portaria un altre dels temes que ha estat molt recurrent amb Junts i amb moltes demandes, que és la climatització del mercat.
Sí.
Que és també valorada en 1 milió d'euros, sí. 1.038.000 euros, i que també serà una de les modificacions de crèdit que passarà avui.
Però fixa't la falta de planificació, eh? Vam aprovar en els anteriors plens el projecte. L'alcaldessa i el senyor Oliver van dir molt clarament, bueno, no tenim els diners, però hem de tenir el projecte, perquè quan arribi una subvenció, doncs tenir el projecte preparat i que no se'ns escapi. Dic, molt bé, això està molt bé, planifiquem. Ara de cop s'ha fet la màgia, ara ja no cal que vinguin subvencions, i ara, com que veuen que la crisi del mercat, diguéssim que no va millor, per entendre'ns, perquè no va millor, ara ja fem l'acondicionament, perquè clar, si a sobre de l'estat en el que està el mercat, amb el supermercat que hi ha sota tancat, quan hi vas, si fa fred passes més fred i si fa calor passes més calor, aleshores ja serà molt difícil que la gent tingui ganes d'anar a comprar-hi. Suposo que han arribat a la conclusió de que sí o sí hi hagi o no subvenció, el mercat s'ha de condicionar i s'ha de climatitzar. Recordo, un dels grans llegats d'aquest govern i del mandat anterior amb Aurora Carbonell serà haver perdut una subvenció de 800.000 euros per la climatització del mercat, que això l'antic president, el Joan Silo, crec que ho ha explicat aquí en més d'una ocasió.
Sí, sí, sí.
És que clar, vull dir, és igual, destapis per on destapis les àrees de responsabilitat de govern, a tot arreu tenim allò, unes flors meravelloses, vull dir, és que clar, Vicenç, no sé.
Dues qüestions per tancar. Una que també tindria relació amb el mercat, perquè veu demanant el seu dia, bé, es va aprovar aquella moció que demanava la creació d'una comissió que vetllés pel procediment de licitació de les parades del mercat. S'ha reunit molt?
Res. O sigui, des de l'últim dia que el senyor Oliver, l'últim ple que va dir, de cop va fer com un regal i va dir està tot solucionat, la divisió horitzontal, el pla... No ens han dit res més, és a dir, és que al final aquesta comissió la vam demanar nosaltres, la vam demanar Junts per Sitges, i hi ha una qüestió que és el respecte institucional que un grup ha de tenir respecte a aquell que ha generat un espai de treball per una cosa que és el nostre mercat. I els és igual, van fer les reunions que tocava, que es va marcar segons el decret i que es va marcar amb secretaria, però no s'ha fet res més. Aquí no hi ha voluntat de diàleg, no es despenja el telèfon per parlar de les coses. Tenim aquelles lones, per cert, molt lletges a la façana del mercat. És a dir, tenim un anunci d'un supermercat privat i un anunci d'una teòrica campanya ocupant aquella façana, vull dir, tot discordant allà, estèticament, a mi particularment em sembla molt lleig. No sabem de què va aquesta campanya. Això és per què? Perquè improvisen, perquè aquesta campanya no està definida. És un exemple de la improvisació. Vam portar a Llucià, que jo particularment, a més ens coneixem personalment i m'encanta veure Llucià a Sitges, ens gastem no sé quants diners...
Llucià Ferrer.
A Llucià Ferrer. Vam portar a Llucià Ferrer per fer un programa a la ràdio a la plaça Eduard Maristany perquè dintre el mercat el programa no hi cabia. De veritat, o sigui, vosaltres creieu que gastar-se els diners que val portar un programa de ràdio en aquest cas està revertint en que hi hagi més gent que va al mercat? Doncs nosaltres ho posem molt en dubte, tenint en compte que està molt bé que passin aquestes accions, però per coses que realment tinguin un retorn, no per tapar l'expedient, perquè es tapa l'expedient a costa dels diners públics.
I una més, no va sortir nou ple dels pressupostos, però sí que en reiterades ocasions heu estat molt contundents amb la regidora Cristina Guiu, i el que enteneu és una actitud poc, diguem-ne, poc adient al càrrec que ocupa.
És que faig un silenci perquè no trobo la paraula per ser educada. Aquesta senyora hauria d'estar al carrer. Però és que saps què passa, Vicenç? I això ho dic perquè no ens ha passat només a Junts per Sitges, no m'ha passat només a mi. Les històries vinculades a les maneres de fer de la senyora Guiu, bé, venen succeint-se des de principi de mandat. I a mi cada vegada que m'ha vingut un propietari d'un establiment o una persona que s'encarrega de gestionar un bar, un restaurant, tal, i m'explica segons quines coses, jo sempre els dic el mateix. Escolta'm, si tu has de denunciar alguna cosa, fes-ho tu. El que jo no faré és anar amb supòsits, perquè nosaltres som gent seriosa i quan denunciem les coses, les denunciem amb fonament. El que passa és que aquesta vegada hi havia un pas més, hi havia uns vídeos i una persona implicada que està patint tot això i que ho va voler ensenyar. Per tant, aquí s'han de demanar explicacions, perquè això ho ha pogut veure tots Sitges. Nosaltres entenem que són actituds reprovables i que no hauria de protagonitzar absolutament cap regidor. Però és que no ens caldria això, eh? Recordem que aquesta senyora és la protagonista, que se'n va oblidar o se'n va dormir o no sabem exactament què, que 2 anys i mig després no tinguem contracte de neteja. Per tant, de la senyora Guiu, ni una sola de lliçó. Ni una sola. Hauria d'estar absolutament callada. De fet, hauria d'estar fora d'aquest govern, no? I no ho faran.
11:06, Mònica Gallardo, gràcies.
A vosaltres.